Bé, bona tarda a tothom. Si sembla, comencem ja. Bé, simplement jo inicio aquesta sessió simplement adreçant-vos quatre paraules per donar-vos, primer de tot, la benvinguda a la Universitat de Girona i també, per descomptat, doncs, dir-vos que és una satisfacció per mi poder estar en aquest moment aquí, en aquest acte inaugural del col·loqui. I sobretot doncs, agrair a tots els professors, investigadors, estudiants, persones del grup de llengua de literatura catalana de l'edat moderna de la Universitat de Girona que ha tingut la iniciativa d'organitzar aquest col·loqui aquí. Simplement també aprofito només per dir quatre paraules més en el sentit que per la Universitat de Girona és important que es facin actes com aquest, en el marc de la Universitat de Girona, on, bueno, com tots sabem, doncs, ja hi ha una trajectòria d'estudis al voltant de la llengua i la literatura catalanes. En aquest cas estaríem focalitzats a la literatura catalana. En aquest cas també estaríem focalitzats en una època molt concreta, que és el barroc, i crec que és també important doncs, destacar que en aquest col·loqui no només està focalitzat en el tema de la literatura, sinó que analitzeu el barroc des del punt de vista literari, històric, artístic, etc., donant així una idea global de com és el barroc en un tot, que és un factor important. També crec que és important doncs, agrair a la Facultat de Lletres que ha ofert la seva col·laboració per al Congrés i a l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, que bueno, ja té una llarga trajectòria dins de la Universitat de Girona. De fet, per nosaltres parlar de Universitat de Girona, Facultat de Lletres i Institut de Llengua i Cultura Catalanes doncs, van molt units des de fa ja uns 25 anys. Són moltes activitats que organitza l'Institut i sempre és doncs, un plaer poder participar i poder veure com la recerca que impulsen doncs, va endavant i va continuant doncs, any rere any i, per dir-ho així, de lustres a lustres i ara ja arribem a complir el quart de segle caminant plegats. Per tant, també crec que és just reconèixer el paper de l'Institut en aquesta línia. I també, personalment, crec que és molt interessant, molt important destacar que aquí ens trobem, doncs, bueno, ens trobem en aquest moment uns quants, però després continuarem uns quants més, treballant sobre la llengua, la literatura, defensant una idea de l'estudi i la recerca en llengua i cultura i veure com doncs, s'hi apleguen diverses generacions, de generacions que van contribuir a la fundació de la universitat i als deixebles d'aquells iniciadors, alguns ja potser són una mica veterans, Montat Feliu. I ara tenim també els deixebles dels deixebles. I això és un motiu de satisfacció per nosaltres com a universitat que això s'estigui produint. Per tant, ja res més, jo no us dic res més, us dono la benvinguda a la Universitat de Girona. Us agraeixo molt aquesta iniciativa i dono pas als meus companys perquè també us adreixo unes paraules. En primer lloc, dono pas al degà de la facultat, al doctor José Sembrón.
Molt bona tarda a tots, benvolgut vicerrector Francesc Roca, director de l'Institut, Francesc Feliu, Pep Vallsalobre, imagino que l'ànima d'aquest col·loqui. Res, afegir-me a les paraules de benvinguda del vicerrector i com a degà de la Facultat de Lletres donar-vos una càlida benvinguda a la universitat. En el fons estem a la Capella del Roser, que és una capella annexa de l'església de Sant Domènec, que és l'aula magna de la universitat, però heu entrat per la Facultat de Lletres, pel claustre de l'antic convent de Sant Domènec. I desitjar-vos que les ponències, els debats que tindreu en els propers dies siguin ben fructífers, aportin solucions als reptes plantejats en aquest col·loqui. Abans de res, voldria felicitar els organitzadors d'aquest col·loqui per l'enfoc que té, en el sentit que el treball transversal i integrador i el consegüent diàleg que s'estableixen en les diferents disciplines artístiques, de ben segur que seran molt enriquidor per tots els participants. Escoltar poesia, comentar pintura, assistir a una representació teatral o escoltar un concert de música barroca són, des del meu punt de vista, un interessant ventall de veus per endinsar-se en la creació artística d'un període històric. Permeteu-me que aquest diàleg hi afegeixi l'arquitectura, aquesta coral de veus hi afegeixi l'arquitectura, perquè som a la capella del Roser, una capella dedicada a la Verge del Roser i una capella barroca restaurada des de fa uns anys. Afortunadament, com a degà de la facultat, en els darrers mesos he tingut la sort d'assistir a altres actes també transversals, i en aquest sentit voldria destacar que el mes de gener passat es va celebrar un simpòsium sobre el 600 aniversari de la consulta que es va fer per com continuar les obres de la catedral de Girona i passar de les tres naus en què s'havia començat a una única nau en què es va continuar i acabar, i que això li ha donat un tret característic. I aquest simpòsium del mes de gener passat va ser organitzat també amb una visió transversal. Hi havia historiadors de la facultat i d'altres centres, historiadors de l'art i historiadors, i també arquitectes de l'Escola Politècnica Superior de la UdG. Per tant, molt content de veure que aquesta línia transversal, que és imprescindible per abordar qualsevol tema de recerca, es manté en aquest col·loqui. I res més, només desitjar-vos que les roses, que segurament en el seu moment envoltaven la Verge del Roser, que estava en el fons d'aquest antic espai de l'església de Sant Domènec, us influeixin, almenys la seva antiga presència, i us permetin un debat ple de colors, i que d'aquests pètals, d'aquesta varietat de colors, doncs en surti un lent i abundants fruits. Res més. Per tant, bona estada, bon treball, feliz estancia, buen trabajo, buen soggiorno e anche buon lavoro a tutti. Vinga, moltes gràcies i que vagi bé.
Bé, bon dia. M'han ofert també d'intervenir breument en aquesta presentació del Congrés de les confluències artístiques en el barroc, i com a director de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, que és la institució que empara aquest col·loqui, bé, m'ha semblat que potser era escaient de fer notar a la gent que sou aquí avui, que aneu, us disposeu a començar aquest congrés, doncs a fer notar la importància que aquesta sèrie de congressos que n'hem dit de problemes i mètodes ha tingut per la difusió de la recerca que s'ha fet des del nostre institut. La idea de llançar aquests congressos, aquests col·loquis internacionals, que vam començar l'any 91, si no recordo malament, i que s'han anat alternant amb una periodicitat més o menys regular, congressos d'història de la llengua i congressos de literatura antiga, que algunes vegades han estat de literatura medieval i altres vegades de literatura moderna, han servit justament per donar un caràcter internacional i fer difusió fora dels nostres entorns més immediats de la recerca que es feia a l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes. I penso que això ha estat una operació molt, molt important, i amb els anys s'han començat a veure els fruits. Aquests col·loquis internacionals han permès i han tingut una voluntat expressa des dels seus inicis de fer-hi intervenir especialistes d'àmbit internacional, no estrictament especialistes en temes estrictament catalans, però especialistes en temes afins, perquè justament l'enfocament teòric i metodològic permet la generalització dels temes i de les qüestions que estudiem, i permet abordar des d'una perspectiva teòrica, per tant, més genèrica, algunes qüestions i alguns problemes que els investigadors en història de la llengua catalana o en literatura, en història de la literatura catalana, ens plantegem en les nostres recerques. Crec que això ha estat un encert i és una cosa que val la pena de recordar. Volia encara dir una altra cosa. Aquests col·loquis, en diem col·loquis internacionals, i acabo de dir que han servit per la internacionalització de la nostra recerca, però també han tingut i tenen, i em satisfà molt que sigui així, una funció intranacional. És a dir, que a banda de convidar-hi i de ser-hi presents habitualment doncs, especialistes estrangers, han servit també per articular els investigadors catalans de diferents llocs i especialment la connexió valenciana. Ara hi pensava quan abans de començar el col·loqui doncs han començat a arribar valencians en els col·loquis nostres d'història de la llengua també hi solen venir en abundància i crec que dic això als valencians perquè per una qüestió quantitativa doncs, és evident, però investigadors de tots els territoris catalans que conflueixen a Girona perquè aquests col·loquis realment esdevenen una cita de referència en els camps respectius. He parlat de història de la llengua, de literatura medieval i de literatura moderna. Aquestes han estat, des del principi, de fet, eren les línies de recerca fundacionals del nostre Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Avui també tenim desplegades altres línies de recerca, però aquestes s'han mantingut com les línies més importants. Jo crec que no és una exageració dir que en aquests àmbits l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes segueix sent, o ha esdevingut una referència entre la gent dels àmbits corresponents que s'hi dediquen. Jo crec que això doncs, era una reflexió que era interessant de fer-la avui. Aquest col·loqui que avui comença, de fet, ara en parlava també amb en Pep Balsalobre abans de començar, és una mica una recuperació d'un congrés que es va fer l'any 87 sobre el barroc català a Girona, ja fa molts anys d'això, però que va ser segurament el primer congrés, encara no eren de la sèrie que després hem dit Problemes i mètodes, estem parlant d'una època en què encara no existia la Universitat de Girona, però va ser el primer gran congrés del nostre àmbit que va permetre congregar aquí a Girona molts especialistes de moltes universitats estrangeres i, a més, era un congrés com aquest que avui comenceu, que tenia també aquest caràcter transversal en què s'hi tractaven aspectes no només de literatura, no només de llengua, sinó també d'arquitectura, de música, etc. Una mica d'història, una mica també en la línia que s'ha plantejat el col·loqui d'aquest any. Per tant, volia simplement recordar això i amb aquest record doncs, desitjar que aquest col·loqui d'aquest any sigui una experiència també tan satisfactòria com ho han estat les anteriors, que la discussió sigui fructífera i que tothom, tots els que hi assistiu, doncs en sortiu amb una bona experiència per explicar.
Moltes gràcies per les vostres paraules, per la vostra assistència, vicerrector Roca, degà Gordi, company i amic director de l'Institut Francesc Feliu. Començaré, com pertoca, amb la lectura d'uns versos, em permetreu, són uns versos en francès, és el meu francès del batxiller, que ja fa molts anys d'això, però que venen molt al cas. Llegeixo. Je veux pour composer justement mes églogues couché après du ciel comme les astrologues, et voisins des clochers écoutaient en rêvant leurs hymnes solennels emportés par les vents. Le demain au menton du haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité, les grands ciels qui font rêver d'éternité. El poema continua, però amb aquests versos n'hi ha ben bé prou. És un poema anomenat Paysage, que pertany a la sèrie Tableau parisien d'un llibre anomenat Le fleur du mal, d'un poeta francès dit Charles Baudelaire. I el porto aquí a col·lació, justament per aquest, ara he perdut la pàgina, bé, sí, per aquell primer vers que deia sobretot «Je vais pour composer justement mes églogues». Llegeixo ara, a continuació, un petit fragment d'una professora, d'una catedràtica de literatura universal de la Universitat Complutense de Madrid, Mercedes López Suárez, que ens diu el següent. Per exemple, amb un article titulat «París, mito de la modernitat», i diu així: «Por ejemplo, en sueño parisino, sobre todo el poema Paisaje, que acabo de llegir fragmentariamente, donde Baudelaire, evocando a Virgilio, crea un nuevo tipo de égloga, la égloga urbana, la égloga de la modernidad, para responder a unos tiempos nuevos donde el artificio triunfa sobre lo natural como símbolo del progreso industrial». Doncs bé, com ja he esmentat i fins i tot he publicat en relació a això, hi ha una égloga urbana 200 anys anterior en aquesta que sembla fundacional, segons la Mercedes López, del Charles Baudelaire, que la va escriure un poeta barroc català, Francesc Fontanella. També amb una égloga, justament, una égloga urbana, aquest bonic oxímoron, aquesta paradoxa estranya, en què també feia una certa mitificació, una certa, no, una clara mitificació de la ciutat de París. Per una banda, una ciutat cortesana, d'engany i d'artifici, però també una ciutat vista des d'una perspectiva de l'enveja i l'enlluernament per la seva potència cultural. Francesc Fontanella va inventar episodis mitològics homèrics nous, inexistents en la tradició, dues obres teatrals insòlites en el panorama peninsular, plenes d'elements musicals, per cert, les primeres adaptacions, hem sabut ara fa no gaire setmanes, les primeres adaptacions de la literatura francesa dels anys 1630-1640, el roman heroic, dels quals adaptava determinats personatges del món de les Amazones, estava atent a altres tradicions immediates, com per exemple va incorporar arguments i personatges de l'anglès John Barclay, que havia publicat una obra en llatí, Argenis, el 1621, que va ser ràpidament traduïda a l'anglès, al francès i a l'espanyol de manera immediata, com dic, i també en el qual, l'obra del qual Francesc Fontanella, aquest poeta barroc, precursor de l'égloga urbana de Charles Baudelaire, sovintejava un paisatge pastoral inèdit, insòlit en l'època, la platja com a bon poeta mediterrani que era. A més, la seva obra és obra paradigmàtica de la confluència de les arts que venim a discutir aquí. Teatre dins del teatre, música i poesia, música i teatre, teatre i imatge, poesia i festa, carnaval, etc. No és, però, un congrés sobre Francesc Fontanella, lògicament. Hi haurà alguna comunicació que en parlarà, però, sobretot, el que vull és que la seva figura romangui com a rerefons al llarg d'aquests dies. L'objectiu del col·loqui és un objectiu enormement humil, però no per això poc important. L'objectiu és aprendre. Aquesta és la voluntat que ens ha guiat i que ens ha fet que us convidéssim a participar amb nosaltres. Els filòlegs, com els historiadors de l'art, com els filòsofs, etc., fem una tasca enormement especialitzada. I sovint se'ns escapen molts aspectes quan estudiem, quan editem poesia o teatre dels nostres autors, perquè expliquen i posen en contacte aspectes d'altres àmbits que se'ns escapen. Per això hem vingut aquí a aprendre i us hem convidat a participar amb aquesta voluntat, la qual cosa us agraeixo enormement. Agraeixo també, en nom de tota l'organització, els membres que han volgut constar com a comitè científic i han treballat, i els esmento molt ràpidament, els teniu però en el vostre programa, però crec que és el moment també de fer-ne esment, a la Gina Andrews de la Universitat de Nottingham, la Nives Baranda de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, Kenneth Brown, que el tenim aquí a la meva esquerra, en primera línia, de la Universitat de Calgary, el Becio Canònica de la Universitat de Bordeaux-Montaigne, el doctor Alejandro Coroleo, investigador ICREA de la Universitat Autònoma de Barcelona, el doctor Vicent Escartí de la Universitat de València, la doctora Anna Godaiol de la Biblioteca de Catalunya i el doctor Joan Peitaví de la Universitat de Perpinyà, Via Domitia, a part d'altres membres que, com que són del meu grup de recerca, del nostre grup de recerca, no esmento que són presents aquí. Acabo, diríem, last but not least, agraint la tasca ingent, pacient i enormement eficaç, eficacíssima, de tres membres del nostre comitè organitzador. Els tenim allà al fons, justament, l'Anna García, la Marta Castanyo i en Marc Sogas, que han fet possible molt d'esforç que avui siguem aquí i puguem desenvolupar amb plenes garanties aquest acte. En nom de tots ells, de tots nosaltres, benvinguts, bienvenidos, welcome, very, benvenuto, però no, encara no és aquí el Josep Pegrilli. Moltes gràcies per la vostra presència. I ja podem començar.